Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Els àudios originals de Joan Pujol, àlies Garbo, que escoltareu en aquest podcast, són inèdits.
Aquest hidroavió militar Sunderland que sent de fons, amarant a la terminal Mountbatten del port de Plymouth, al sud d'Anglaterra, ha tardat 8 hores per arribar des de Gibraltar. Som a 24 d'abril del 1942. 8 hores? Com pot ser? Deu pensar. Doncs miri, 8 hores perquè s'ha hagut d'endinsar fins al mig de l'Atlàntic i fer una volta extraordinària per evitar ser abatut per l'aviació nazi. L'aparell du un passatger molt especial, que de miracle no ha mort congelat. Sort de les 18 tasses de te calent que s'ha begut. El que no ha pogut evitar és baixar amb el cul quadrat després de tantes hores sense calefacció a milers de metres d'altura i assegut en un banc de ferro. Senyor Pujol.
Jo mateix.
Em dic Harris. Benvingut a Anglaterra. Si m'acompanya? Li hem preparat un lloc per dormir i demà a primera hora marxarem en tren cap a Londres.
En Plymouth ja m'esperava. Tu a mi sempre tenia el tonel a la boca. Mira, jo vull estar a l'alt d'estè, no sé per què, jo soy su amigo.
Aquest tal Harris, Thomas Harris concretament, sóc jo. Però els meus amics sempre m'han dit Tommy. I quan aquest tal senyor Pujol va baixar de l'hidroavió, jo encara no ho sabia, però ell també m'acabaria anomenant Tommy, com vostè ha pogut comprovar quan es referia a mi. Tommy, com li deia, perquè arribaríem a ser amics, molt amics, tot i que vam haver de mantenir-ho en secret. No, no és el que sembla o es pugui pensar, perquè, de fet, en la història que li explicaré tot seguit, gairebé sempre res és el que sembla. Però abans d'arribar a ser tan amics, havíem de confiar l'un en l'altre, i la veritat és que no era gens fàcil confiar en aquest paio. Però quan dic gens, és gens.
Però jo m'he fet tonto. Una de les coses en la vida que uno le enseña muchas veces a hacerse el tonto para poder conseguir coses, no?
Ja ho he sentit. Com podíem confiar en un paio que de fer-se el ximple en va fer un art, com vàrem poder comprovar després? A veure, nosaltres sabíem perfectament què significava fer-se el ximple en aquesta història. I, paradoxalment, per això vàrem acabar confiant-li la missió més transcendental del segle XX. Debriefing Garbo. Episodi 1. El bala no dispara. Si em varen triar a mi per fer-me càrrec del cas va ser perquè el nostre home no tenia ni punyetera idea de parlar anglès, per increïble que pugui semblar després del merder que havia provocat fins a arribar a nosaltres. Perquè ell no parlava anglès i perquè jo, fill de mare espanyola, parlava perfectament castellà com ell, encara que el català fos la seva llengua materna. A partir d'aquell moment, les coses havien de quedar molt clares entre nosaltres. Ni jo ni els meus superiors de l'MI5, el Servei de Seguretat Interior, o del Home Office, com en diem al Regne Unit, ens podien permetre el luxe de ser víctimes de cap malentès. Ni un. Ens hi jugàvem la vida de milions de persones.
More than ever, you need Bobril. Remember, hot Bobril cheers. Always keep Bobril in the house.
I per salvar milions de vides d'aquell home baixet, calp i rialler a qui provisionalment havíem batejat com a Bobril, una marca de concentrat de brou, necessitàvem saber-ho tot, absolutament tot. Calia ficar-se al seu cervell i gairebé xuclar-li l'ànima. Per això, el primer que vàrem fer va ser dur-lo a una casa franca a les afores de Londres per interrogar-lo, o, com en diem els anglesos, fer-li un debriefing. Concretament, durant 15 dies, del 26 d'abril a l'11 de maig d'aquell 1942.
I al dia siguiente nos fuimos para Londres. Por el trayecto sí recuerdo que me dijo que el nombre mío iba a cambiar. Y entonces entonces me dijo, mire, ¿le gustaría el nombre de Bobby? Hasta como 15 días después que me quitaron el Bobby, me pusieron Garbo.
¿Bobby? ¿Garbo? Tan important era canviar-li el nom a l'home que jo havia de tutelar a partir d'aquell moment? Doncs sí, imprescindible. Era qüestió de vida o mort. Es tractava d'aconseguir que li quedés cara de babau a un dels grans tirans de la història, Adolf Hitler. Entén el perquè de les nostres prevencions, suposo. Potser més val que abans d'explicar-li com coi es podia aixecar la camisa a Adolf Hitler, sàpiga qui era i d'on venia aquest tal senyor Pujol, no? Venia de Lisboa. Feia uns dies que l'havíem tret de la capital de Portugal per la porta del darrere. Això també ja li aclariré més endavant. Però més enllà d'on vingués, de ser era...
català.
Català, sí. Però volia dir nascut a on?
Nací en Barcelona, en la calle Montaner, número 70.
No, no cal que hi vagi fins al número 70 del carrer Montaner de Barcelona. Malauradament, l'edifici va ser derruït fa molts anys. Seguim. En Joan Miquel Valentí Pujol i García va néixer un 14 de febrer de 1912. Això que nascés un 14 de febrer tampoc està clar perquè, segons figura el registre civil, va néixer un 1 de març, tot i que la mare confessa que havia nascut el 28 de febrer. En fi, que si ja no te'n pots refiar del dia que va néixer, potser per això s'explica també tot el que vindria després. Ho veu com era important saber-ho tot d'aquest home? Més que Mr. Pujol, sembla Mr. Garbuix. En Joan era fill d'un altre Joan, Joan Pujol Pena. Tot i que el pare era de Barcelona, els avis paterns eren d'Olot, a la Garrotxa. El cap de família de Can Pujol era d'idees liberals, però sense militància política, i benefactor de l'Hospital Sant Joan de Déu. Gràcies a això, molts anys després, gairebé salvaria la vida el nostre protagonista. El seu pare va ser, sens dubte, el seu gran referent. Sempre deia que el pare el guiava i la mare l'educava.
Dicen todo el mundo, mis hermanas lo comentan, que lo que se parece más conmigo es mi padre. Y tuve precisamente una juventud, una niñez, mejor dicho, muy revoltosa, era muchacho travieso. Y naturalmente mi madre pues era la que me aplicaba los castigos. Era muy recto, eso sí, pero era un hombre convincente, es decir, que trataba más de convencer que no se debía hacer esto. Mi padre es el que aconsejaba.
La seva mare, la Mercedes García Guijarro, originària de Motril, andalusa com la meva mare, de fet, va arribar a Catalunya amb 8 anys i es va criar a Hostafrancs. Per això parlava català, la llengua materna, a casa dels Pujol. Ella era molt creient, una autèntica beata, i també va transmetre als seus fills l'amor per les tradicions catalanes, com ara les sardanes. Recordo que en Joan m'havia arribat a ensenyar alguna foto seva amb barretina, la típica gorra catalana.
Joan, ja està bé! Prou! Vine cap aquí!
De ben petit, en Joan era el clàssic cul d'en Jaumet, entremaliat, com ell mateix ha reconegut. Tant podia travessar una vidriera a tota castanya amb un tricicle com obsessionar-se desmuntant i destrossant les joguines dels seus altres tres germans, en Joaquim, l'Aventureta i l'Helena. Dels quatre, en Joan era el tercer. Ah, i de petit, en tenia una altra d'obsessió.
En la calle Aragón, que entonces estaba abierta, tenía la, como se decía, de zanja, ¿no?, abierta, donde transcurrían los trenes de la marquesa de los Alicante. Y me gustaba muchísimo cuando había, distante de allá, un lugar que llamaba el Puente del Mico, Puente del Mico, donde había una pasarela, porque el tren ya iba subiendo, y yo me pasaba, me encantaba, desde luego.
A Cals Pujol es vivia bé, molt bé, de fet, sense cap mena de privació. Fins i tot tenien servei domèstic. I tot gràcies a l'esperit emprenedor del pare, fundador de Joan Pujol i companyia, una empresa ubicada al districte de Sant Martí dedicada a la tintura de teixits amb més de 100 treballadors. Es veu que feia el millor color negre per al tèxtil de Barcelona. Dels 7 als 11 anys, en Joan el varen internar als Maristes Valldemia de Mataró, amb el seu germà gran, Joaquim. Uns cursos inacabables, unes setmanes eternes, en deia en Joan. Només esperava que arribés diumenge. El seu pare no fallava mai. Religiosament els anava a buscar per anar a passejar i jugar a la platja, dinar en un restaurant, i a la tarda van anar a una pastisseria. Un pare de qui també va aprendre a jugar a cartes, a la manilla especialment.
Au, mainada, un nou, manilla i 5 puntets per mi.
Oh, mano,
hi ha dret! Sempre guanyes tu, papa!
Oh, nois, pràctica! D'això se'n diu pràctica!
En Joan en devia treure alguna cosa, penso jo, perquè les seves, de cartes, les va saber jugar molt bé quan el vaig conèixer. Bé, després de deixar l'internat, en Joan entra a estudiar a La Salle quan la família Pujol s'havia traslladat primer al carrer Septimània i després a un principal del carrer Homer, número 8, a tocar dels Josepets de Gràcia.
Voilà les enfants, il faut prendre votre cahier et créer une composition sur un dimanche à Barcelone. Allez!
Allà hi va aprendre francès i a jugar una mica a bàsquet. Després va passar a una escola de mossèn Josep, amb qui el seu pare jugava a la manilla. Per això tenia tanta pràctica. En Joan, de jove, era impacient, mal estudiant, tot i que he de dir que amb mi a la feina, si una cosa va ser, és constant i extremadament aplicat. Però, les coses com siguin, no tenia massa bones relacions amb els professors. I fart de l'escola, convenç el seu pare de deixar-ho estar i posar-se a pencar. El patriarca dels Pujol li proposa treballar a una ferreteria entre el carrer del Carme i el carrer Hospital amb la promesa que comprarà el negoci si li agrada la feina. I dura 4 dies, com aquell qui diu, quan veu que no arribarà ni a la categoria de saltataulells. Després li passa pel cap estudiar filosofia i lletres, però pateix un atac d'apendicitis. L'operen a la clínica L'Aliança i se'n desdiu. El que quedava clar és que, de clar, no devia tenir massa res sobre el seu futur. Mentrestant, però, el que va fer entre l'adveniment de la República, el 1930 i 1933, va ser comprar i gestionar el cinema Verdi de Gràcia. El país vivia un atrafegament que realment era com una pel·lícula. Com ho podria dir? Un thriller. Un drama polític i social, potser?
Esta trayectoria gloriosa que le corresponde correr a España.
Catalán, proclamo la República Catalana com a estat integrant de la Federació Ibèrica.
Para España, la del inagotable y misterioso renacer.
De la caiguda de la dictadura de Primo de Rivera, que havia castigat Espanya durant la seva adolescència entre 1923 i 1930, a l'adveniment de la República Catalana i Espanyola. En Joan m'havia explicat que a casa mai va sentir parlar malament ni de la monarquia borbònica, sempre còmplice de la dictadura, ni de la república, però sí del malestar del seu pare per la repressió contra el catalanisme i la prohibició de la llengua catalana. El 1932, amb 20 anys, ara que parlàvem de pel·lícules, en Joan protagonitza un gir de guió. Decideix treure's el títol de tècnic avícola a l'Escola d'Avicultura d'Arenys de Mar. Al cap de mig any, amb el títol sota el braç, li tocava fer el servei militar. Precisament ell, que odiava les armes, li va tocar el 7è regiment d'artilleria lleugera a les Drassanes de Barcelona. Sort que ser de bona família tot sovint té avantatges i pagant 1.500 pessetes va poder dormir a casa totes les nits tret de les guàrdies. Un cop fet el servei i venut al cinema Verdi, en Joan entra a treballar a una granja avícola de Llinars del Vallès que deixa al cap d'un any. Tot seguit, amb el seu germà Joaquim, munta la fàbrica de seda sintètica La Industrial Viscosa, al carrer Verdi de Gràcia. Però en paral·lel també té un negoci per proveir d'aviram les companyies transatlàntiques del port de Barcelona. Tot rutllava fins que el 1935... El 1935 va ser un mal any a Cals Pujol. Mor el pare, un cop molt dur. El referent d'en Joan se'n va. Se'n ressent l'ànima i també el tren de vida de la família, que sense passar penúries ha de moderar-se. La mare es ven la part de l'empresa que havia heretat del seu difunt marit. Però, en plena joventut, com és llei de vida, en Joan, a banda de treballar, també procura divertir-se. Al cinema, per exemple, a veure westerns del seu admirat Tom Mix. O jugant a futbol. En Joan era tan ràpid que li deien el bala. Ell, que sempre va presumir de no haver-ne disparat mai cap. Una paradoxa més de la seva vida. De fet, sempre deia que la seva autèntica munició va ser la paraula. I li agradaven tant les paraules que també li encantava recitar poetes catalans.
L'emigrant, de mossèn Cinto Verdaguer. Dolça Catalunya, pàtria del meu cor, quan de tu s'allunya, d'enyorances, mo vaca cega, de Joan Maragall.
Recitar poetes catalans i festejar amb noies catalanes. En Joan comença a sortir amb la Margarita, la seva primera xicota que vivia al carrer Girona. Tot i semblar que la república s'anava consolidant, l'enrenou per part dels anarquistes seguia tensant l'ambient als carrers de Barcelona. Si bé, com li deia abans, a Cals Pujol no es parlava mai de política, en Joan sí que recordava la tensió i el malestar del carrer que s'encomanava. Perquè aquella època...
Si todos realizáramos estrictamente lo que es la lucha de la población anarquista ibérica, porque todos somos hermanos y todos tenemos que ayudarnos unos a otros, es una lucha de lo más sublime que hay. Casi se puede decir que es la lucha de Cristo. Pero la realidad es que para imponer esa doctrina a esa gente en aquella época, ponían pompas en todas partes.
Va ser justament un dia que estava llest per anar d'excursió al Montseny amb una colla del Cercle Catòlic de Gràcia quan va arribar el dia fatídic.
Y ese hecho de copia a mí me tomó, desde luego, como mucha gente, de sorpresa. Y en la radio escuché las primeras noticias de un movimiento de un nuevo cuartelazo.
Se ha frustrado un nuevo intento criminal contra la República. Una parte del ejército que representa a España en Marruecos se ha levantado en armas contra la República. El gobierno de la República domina la situación.
Y recibimos las noticias que se reciben por radio. Y eran muy confusas, porque por parte del gobierno republicano las noticias eran, desde luego, que la gente se tranquilizara, que todo estaba bajo control del gobierno, que no había que temer nada, y que las fuerzas se iban rindiendo, y que las poblaciones, y daban más una cantidad de poblaciones y lugares donde todo reinaba la paz y la tranquilidad.
De nuevo, se hace saber a todos los españoles que son absolutamente falsas las noticias circuladas de haber sido declarado el estado de guerra en España.
Barcelona, y todo el mundo sabía que se estaban tirando tiros por las calles de Barcelona. Entonces no había tanta tranquilidad, no había tanta paz.
Español, gobierno agonizante, con un cinismo solo comparable a su miedo incontenido, anuncia por la radio la sumisión de todas las fuerzas que han asumido el honroso empeño de salvar a la paz. Pronto se convencerá ese gobierno indigno de que el movimiento triunfante en toda España avanza con paso seguro hacia la capital de la República.
A mí me tomó, desde luego, como mucha gente, de sorpresa. Aunque se esperaba algo, no le importaba. Pensé que a lo mejor pues, se me estropeaba el día. Y no pensé, desde luego, que la cosa fuera tan grave.
Doncs sí que ho va ser de greu, sí. Començant per ell mateix. A finals d'aquell lamentable 1936, amb l'esclat de la Guerra Civil Espanyola, va resultar que en Joan vivia amagat a casa dels seus futurs sogres, la família Suc, el pitjor lloc en el pitjor moment.
Yo estaba allí precisamente cenando en esa casa. Entonces, que esos señores, que yo conocía, él era representante de una firma muy importante de Tarrasa. Pero debido precisamente a sus relaciones con gente de poder adquisitivo, se comprometió él, por lo visto, en salvar ciertas propiedades, de joyas o de dinero que tuvieran, así, de piezas de oro, cosas de estas. Porque la posición de él no era, como para decir, un hombre rico, mucho menos que pensaban que él podía pasar más bien como una clase media baja. Pero fue denunciado. Total que un día apareció la policía y había entrado en la cocina para partir unas cuantas nueces avinadas. Y claro, yo me asomé y estaba con los martillos. Yo la casualidad que en este momento entra uno de ellos y me encuentra a mí con el martillo levantado así. Y a lo mejor creyó que yo lo iba a atacar. Y a mí me recluyeron en una celda, en el cuartelillo de la policía que estaba allí en la Villa Ventana. Y yo no sabía ni las consecuencias de lo que iba a pasar. ¿Sí?
Oye tú, ¿qué coño haces?
Vagi amb compte quan vagi a trencar nous a la cuina, que mai se sap què pot passar. A la garjola de Via Laietana s'hi passa gairebé 3 setmanes, fins que de sobte, i gràcies a la intercessió de la seva xicota Margarita, apareix una noia que es fa passar per una revolucionària. Simulava tenir relació amb un dels presos, però en realitat pertanyia al Socorro Blanco. El Socorro Blanco era una organització carlista que assistia als perseguits pel Front Popular d'Esquerres a causa de les seves idees conservadores i cristianes.
Sin más ni más, una noche me dieron la nota de que podía salir. Entonces yo aquella noche salí y yo tenía precisamente un colchón que me lo habían traído porque podía dormir, porque no había ni colchón ni nada allá. Salí aquella noche con el colchón, me subí en un tranvía y ya ellos me tenían dispuesto un lugar para esperar. La muchacha esa que me tuvo todo el tiempo que yo estuve en Zanahoria, me proporcionó bastante la comida.
Per recomanació dels seus amics, s'amaga a un pis del número 500 de la Gran Via de les Corts Catalanes. Allà hi viu la família d'un taxista que serveix al front d'Aragó i és coneguda de la família Suc. Al pis hi viu la dona del taxista i el seu fill, d'uns 9 anys, a qui en Joan fa classes particulars. Això, almenys, l'ajuda a passar aquella vida enclaustrada, però sense, en principi, haver de patir per ser descobert. En principi.
Un dia, estando los dos solos, llamaron a la puerta. El niño preguntó que quién era y le contestaron que era policía.
Sí, ya.
¡Policía!
Yo ni corto ni perezoso, desde luego, me metí debajo de la cama de él. Y me vio a mí como me metía dentro de la cama y le dije al muchacho que no dijera nada de mí, en absoluto. Yo no podía estar así, presentarme, aquí estoy yo. Me hubiera preguntado, ¿y quién era usted? Yo, ¿qué hacía allá? Estando ya en edad militar, ¿cómo estaba yo ya?
Hola, chaval, ¿estás solo?
Sí.
Estaba preocupado porque estaba temblando que el muchacho, cualquier imprudencia del muchacho, pues me hubiera podido delatar.
¿Y aquí quién duerme?
Es la nueva habitación.
Afortunadamente, el muchacho se portó con una serenidad extraordinaria. Porque cuando hicieron el registro por la casa, llegaron al cuarto de él. El muchacho le preguntaron, ¿y aquí quién duerme? Esa es mi habitación, dijo el muchacho. ¿Nadie más vive aquí? No, nadie más vive aquí. Yo estaba debajo de la cama. Cuando ellos se marcharon, yo me quedé solo. Y desde luego, pues no podía ni moverme. Solamente por las noches solía yo abrir un poco la ventana para respirar un poco de aire fresco.
Al cap de mig any, la família del taxista marxa per reunir-se amb uns parents a Lleida. En Joan es queda sol com un mussol i ha de mantenir un silenci sepulcral per no ser detectat pels veïns. Només rep tres visites setmanals de la noia del Socorro Blanco, que li porta menjar, roba neta. En total es passa un any i mig confinat. Però tot té un límit. Y es que prácticamente acaba siendo un mort en vida.
La verdad es que la situación en aquella casa se me hacía insostenible. No podía hacer ejercicios, no podía moverme durante el día ni pasear porque el ruido de las pisadas podían provocar alguna sospecha en los pisos de abajo. Solamente digo que por las noches, cuando yo podía respirar un poco de aire fresco, me asomaba al balcón a oscuras completamente para poder respirar un poco de aire fresco. Es algo que se está escondiendo en la casa meses y meses y meses solo, sin nadie con quien poder hablar, sin poder hacer ningún ejercicio. Perdí casi 20 kilos, 19 kilos exactamente.
S'aprima, li cau el cabell, envelleix de cop. Molt. Ja no sembla el jove que va ser i ara sembla un home madur. Compti la pinta que devia fer per poder circular pel món com si res, amb una edat tan falsa. En Joan s'estava acostumant a marxes forçades a viure instal·lat en la mentida.
El nerviosismo consume mucho a la persona y la falta de ejercicio, pues en la apetencia también y la preocupación de que cualquier cosa que pudiera pasarme. Llegó a tal extremo la situación que yo le dije a la joven que me traía los alimentos tres veces por semana y también me recogía la ropa y me entregaba también la cintura de batería, que tratara de arreglar documentos o cualquier cosa que yo pudiera salir otra vez a la calle. Por fin, un día me avisó que la semana siguiente me iban a entregar una documentación con nombre distinto, como un individuo que tuviera 20 años más.
Quan deixa el pis del taxista, s'allotja uns dies a una pensió vinculada al Socorro Blanco, prop de la Sagrada Família, i decideix afiliar-se al sindicat UGT. Té la sort que un antic company de l'Escola d'Avicultura el reconeix i ni li exigeix la documentació. En Joan demana plaça per una granja de gallines col·lectivitzada i n'hi ofereixen una a Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès. Però això de la granja no deixa de ser una excusa perquè la feina que en Joan té al cap és una altra.
Tots els dies, después de mi trabajo, yo me iba de San Juan de las Abadesas al Boy a pie. Y generalmente entre los sábados y domingos hacía excursiones a Puigmal. Hasta que un día me atreví a atravesar el Puigmal y hice el recorrido de 60 kilómetros. Desde San Juan de las Abadesas me fui a Puigmal, fui a Queralt Así por ahí pues de fresar Ripoll y le ves otra vez a San Juan de las Abadesas.
L'home que només pensava en fugir viu molt angoixat i contempla seriosament la possibilitat de travessar cap a França pel Puigmal.
Sin embargo, las noticias que corrían a menudo por la población era que los carabineros detenían a personas que trataban de pasar la frontera. Los detenían, los consideraban como enemigos del pueblo. Me cogió un poco de miedo. Yo tenía la intención, para evitar el problema, que algún día me podían descubrir con mi identificación falsa. Y a pesar de toda la práctica que hice, esas cosas así, deseché completamente de pasar la frontera. Y entonces traté de dejar ese trabajo y presentarme como voluntario en el Ejército Popular. Yo tenía que hacer alguna cosa de escaparme de allí, sea por el frente, sea por donde fuera.
Descartada la vía del Puigmal, en Joan decideix escapar i no ens enganyem, complicant-se una mica la vida. Ell, que odia les guerres, s'allista a l'Exèrcit Popular a principis de 1938. Rep formació a Montblanc i a les Borges Blanques, adscrit a un batalló de les Brigades Internacionals, on, per cert, només hi troba catalans. Un sergent reclama camioners amb permís de conduir. En Joan no en té. També demana paletes, ferrers, fusters... Però, com ja li havia dit abans, el tema d'en Joan són els bitxos que volen. Diguem-ho clar, fa pinta que a l'exèrcit acabarà sent carn de canó per al front. Ell també s'ho veu venir. Finalment, el sergent li pregunta si sap codi morse. Res de res. Sobre senyals de llum? Tampoc res. De comunicació? I res de res de res.
Soldat, com a mínim d'estendre cables sí que en deveu saber, no?
Mai una expressió com llença'm un cable havia tingut tant de sentit. Literalment, diguem-ne. I l'envien al front de l'Ebre, que està estabilitzat. Les primeres dues setmanes, mentre és de dia, les dedica a estudiar per on ha de passar els cables, perquè a les nits, passen altres coses.
Por las noches se chillaban de una parte a la otra, al enemigo, comunicándose las cosas que habían hecho durante el día, lo que tenían para comer, trabajos que habéis comido hoy. La alimentación no era muy buena, porque el rancho que nos daban allá era por la mañana al desayuno, al mediodía y por la noche eran lentejas. Y existía el desagrado de ver que en el frente opuesto comían buenas comidas que tenían.
¡Soldados rojos! ¡Dejad las armas! ¡El caudillo perdona y redime! ¡Seguid el ejemplo de vuestros camaradas pasados a nuestras líneas! Solo así lograréis la victoria.
En Joan no pot més. I això que ja ha vist com han afusellat el barber del batalló per haver intentat creuar a l'altre bàndol. Accepta la proposta d'uns companys catalans que es plantegen fer el mateix. A diferència d'ells, però, en Joan ha recorregut el front passant els cables i sap millor que ningú quin és el millor pas.
Éramos cuatro. Acordamos en una noche que había luna llena de escaparse al otro lado. Nos tuvimos que esconder en unos encinares que había por allá, porque la aviación nacionalista estaba bombardeando los pontones. Yo pasé con dos granadas de mano, eso sí. Yo tenía dos granadas de mano. Si yo tuviera que pasar a hacer la acción otra vez, no lo volvería a hacer, porque eso fue unos momentos muy difíciles, muy angustiosos, porque yo me retrasé un poco. La verdad es que la cúpula también la tuvieron. Ellos se adelantaron y pasaron corriendo. Y el terreno era de pura laja. O sea, esas piedrecitas pequeñitas, redonditas, que al pisar, desde luego, una, desde luego se caen. Cuando ellos bajaron, yo me quedé como 50 metros atrás de ellos. Al hacer ese ruido, inmediatamente dieron la alarma. Pero a mí me dio la mala fortuna, y digo, de que al salir retrasado, me equivoqué de camino. Yo, en lugar de tomar un punto directo, un poquitín más de lado, y dio la mala suerte, la mala fortuna, que al subir por la ladera me fui encaminando otra vez hacia el frente donde estaba precisamente los republicanos.
La veritat és que quan va arribar a Londres i ens va explicar aquesta història, durant el debriefing vaig pensar: aquest paio és un cas. No sé si anem bé encarregant-li la que portem de cap. Si torna a cometre un error com aquest, potser acabarem parlant alemany per força.
Cuando llegué arriba a la cima, que estaba la trinchera, me dieron la voz de alto. Entonces yo les exclamé, no tiréis, es un republicano que se pasa a los nacionales. Empezó un tiroteo fuerte. Cada zancada mía era de como de 5 o 6 metros, no sé, campeón salto en aquel momento. Había un riachuelo pequeño donde había un cañaveral y allí me metí yo en ese cañaveral. Tuve la patrulla que me estaba buscando a menos de 3 o 4 metros debajo de mí. Yo tenía las 2 bombas de mano, yo no sabía qué hacer. ¿Las lanzo o no las lanzo? ¿Qué hago? Yo no sabía qué hacer. Me quité los zapatos. Tuve la suerte en aquellos momentos que aparecieron unas nubes. Me salvaron un poco porque ya no había el peligro de que vieran una sombra correr. Entonces, afortunadamente, empezaron a hablar los franquistas. Ellos se dieron cuenta de alguna cosa que pasaba. Porque lo que había pasado, ya les habían comunicado que había otro que también iba detrás de ellos. Y ese otro no había llegado. Era yo. Yo me fui orientando por la voz a donde ellos estaban. Los pies me llegaron sangrando. Porque pasaba por piedras subiéndolas y casi ja desfallecido, me llevaron casi en hombros.
Ara compti quines coses té la vida. Si el destí no hagués posat aquells núvols pel mig, potser avui vostè no m'estaria escoltant.
Estuvimos 3 dies allà, con interrogatorios. No pretendía yo que me iban a tomar como un héroe por haberme pasado de un lado para otro, pero sí yo pretendía ya. Primeramente, 2 conceptos tenía. Primero, que creía que al llegar allá la situación se me aclararía, porque yo tenía ya que estar ocultando una doble personalidad. Yo les expliqué la verdad y les dije que la documentación que traía no era la verdadera. Segundo, era el asunto de que al pasarme al otro lado, yo pensé no que me trataran como me trataron, sino que me dejarían en libertad. Eso creía yo, que me dejarían en libertad. Efectivamente me dejaron en libertad. La verdad es que a la larga, tuve una libertad. Pero me recusaron otra vez.
I tant que va ser a la llarga. Primer de tot, el varen enviar a un camp de concentració a la Universitat de Deusto, al País Basc, en un tren ple de gom a gom de desertors com ell. Es passava el dia netejant el terra de fusta ple de polls i àcars, on jeia per dormir i per suportar un mal de panxa que li provocava vòmits incessants. Però recorda quan al principi li deia que el pare d'en Joan havia estat benefactor de l'Hospital de Sant Joan de Déu? Un detall que molts anys després gairebé li salvaria la vida? Doncs pari l'orella. Pari perquè ara ho entendrà.
Escriví també al padre Cerdonio en Palencia, que havia sido superior de los hermanos de San Juan de Dios de Barcelona. Para poder conseguir papel de sellos, de correos, sobres, yo vendí una pluma estilográfica que tenía a un soldado guardián que viene, hasta que un día apareció el padre Celanoni en persona, allá. Y él entonces me dijo, mira, yo voy a tratar todos los medios de salirse de allí y cuando salgas tú te vienes para el hospital y descansas un poco. Pocos días después de haberse marchado él, se recibió la orden para que me dejaran en libertad. Después del lapso de este permiso que me daban para poder yo irme hasta Palencia, tenía que regresar a Burgos para presentarme en el cuartel de reclutamiento de San Marcial.
En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939.
I a Burgos, en Joan va veure com s'havia acabat aquella guerra que una mica més li costa la vida. Sembla evident que tenia més vides que un gat. La guerra va acabar com ell volia, almenys a nivell personal, sense haver hagut de disparar ni un sol tret, vull dir. Però en començaria una altra de guerra. Bé, 2, de fet. La Segona Guerra Mundial i la Primera Matrimonial. A Burgos va entrar en escena un altre personatge. Quin caràcter, Déu meu! Sí, cregui'm, sé de què parlo, i més endavant vostè també ho entendrà. A l'hotel Condestable, on en Joan havia fet nit en alguna ocasió, hi va conèixer l'Araceli González Carballo. Es tractava d'una gallega, de Lugo, infermera de professió, que treballava de secretària del governador del Banc d'Espanya a Burgos, on hi havia instal·lat el govern colpista de Franco fins a acabar la guerra. En Joan, o en Juanito, com li deia ella, i l'Araceli, o Aracelita, com li deia ell, es varen enamorar bojament. I just acabada la guerra, es varen casar l'abril de 1940 i s'instal·len a Madrid. Per al català de les set vides, el desfile de la victòria va ser el desfile de la derrota, o més ben dit, el desfile de la demora de la victòria que ella esperava, la de la llibertat i la democràcia.
Que una de les idees que jo tenia era que jo pensava sortir d'Espanya. Jo queria sortir d'Espanya. Porque yo vi los dictadores me han perseguido siempre, me tengo la desgracia de que parte de mi vida, casi la mayor parte de mi vida, tengo que vivir en dictadores. Pero no es porque quisiera vivir en esas dictadores, sino porque me perseguían a mí.
En Joan tenia molt present una frase de l'escriptor rus Lev Tolstoi, que sempre li recordava el seu pare. La guerra és quelcom tan terrible que cap home, especialment si és cristià, té dret d'assumir la responsabilitat de començar-la. Potser el problema era que Hitler, de cristià, no en tenia un pèl.
This is the BBC Home and Forces Program. Here is the news, and this is John Snaig reading it.
Germany has invaded Poland and has bombed many towns. General mobilization has been ordered in Britain and France.
Por las radios que se oían en Portugal, las radios británicas, se oía de la cantidad de desastres que hacían esa gente con los patriotas belgas, los patriotas holandeses, incluso lo que había pasado en Polonia. Eso fue creando en mí un ánimo de descomposición, de desagrado de lo que estaba ocurriendo en Europa. Yo no he cooperado ni he hecho nada para evitar esas acciones que se están haciendo. Fue cuando yo por primera vez intenté, dije, yo tengo que hacer alguna cosa.
Debriefing Garbo és una producció de Catalunya Ràdio en col·laboració amb La Mira. Idea original, guió i direcció, David de Montserrat i Nonó. Producció, Joan Camp. Producció executiva de La Mira, Magda Gregori. Producció executiva d'Antàrtida TV, Maria Riba i Òscar Rodríguez. Repartiment. Veu de Thomas Harris, Francesc Orella. Veu de Joan Pujol Garbo, David Planas. Veu d'Araceli González, Mary Llanes. Veu de Carl Henry Kulenthal, Àlex Moreu. Veu de Desmond Bristow, Francesc Ferrer. Disseny sonor, G23. Agraïment especial al fons Xavier Vinader de la Universitat de Barcelona.